J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte toutes les dérives sexes.
Optimisme ante l'abysmo.
J'prends les experts punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je me la mets faire quand Sarkozy et les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pour FTP, tu pètes les locaux du FM. Pour ça reste Buzzkill, tu casses la gueule au bonhead. J'prends une solidarité immigrée, intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée, tous les opprimés de ce système. Mais aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis qu'ils réouvrent en scie. Qu'ils nous dégomment tous un par un, à coup de nation ou de patrie. Avant de finir sur le parvis, lors d'une manif la salle vit les nationalistes au pouvoir. C'est déjà partout en Europe, et ça après deux guerres mondiales. Y'a quoi pour en droit de force, c'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire, pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs, pour nous surveiller tout le temps. Sans ça les groupes de rap viendront rap à militaire. Y'aura pas d'élan pacifiste, ils veulent la guerre. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. Pour foutre le feu au ministère, balance des dénonciations, sans défaut d'énonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Élysée vient exploser sur ta platine, c'est dès le QG de la droite. Va pas apprécier, il lâche leur fric pour protéger le PDG de l'État français, l'ordre moral pour stigmatiser. Une fois de plus ce rap français, ils ont voulu nous faire taire, récupérer notre musique et faire leurs affaires. Et combien se sont vendus pour des billets bleus aux ouverts. Aujourd'hui, on la récupère, pas de la branlette comme le clash. Sur terrain égocentrique, mais une arbalète aux flèches en flamme, traquant, brûlant les injustices d'un système répressif. À coup d'attaque liberticide, ils feront du rap un mode d'expression libertaire. Répondra pas cent ans, partu vers Bassi. À vos attaques militaires pour vendre votre mère. On le but d'attaque économique, on le but de bombes médiatiques. Sinon une guérilla sanglante éclatera.
Bona tarda, esteu escoltant Optimismo ante l'abismo. I això és Radio Bronca, el 104.5 de l'FM. Ara també el 96.6 des de la mitjanit fins a les 2 del migdia. Avui tenim aquí dos convidats. Ells formen part del col·lectiu Transgènics Fora, i és un col·lectiu que porta 7 anys plantejant una resistència contra els transgènics, sobretot fent una feina molt important de difusió, i també han participat en diferents accions que s'han fet des, de, doncs des del 2003. Bueno, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bueno, avui tractarem una mica el tema dels transgènics, però també una mica com afecta, no, a tot aquest sistema agroalimentari. I bueno, potser podríem començar una mica per preguntar-vos des de l'inici, no? Com, què són els transgènics, com es produeixen, i d'aquí anar caminant una mica més a aprofundir el tema.
Molt bé, doncs comencem per la definició tècnica. Diuen que un transgènic és un organisme al que se li ha introduït un gen, una part d'ADN d'un altre organisme, d'un organisme que li és aliè, mitjançant tècniques que només es poden realitzar-se als laboratoris. Per tant, és algo que no havia existit mai, fins que a finals dels 70, a principis dels 80, es comencen a desenvolupar aquest tipus de tècniques, i que a més no passaria mai, no es donaria mai un organisme que no existiria mai de manera natural, no? Fora dels laboratoris.
Quins cultius transgènics predominen i quins s'estan cultivant a l'estat espanyol?
Bàsicament hi ha 4 cultius transgènics a nivell mundial, no? Entrem ja concret dins els transgènics agrícoles, no? Perquè també hi hauria doncs, teràpia gènica i una altra sèrie d'aplicacions de les anomenades biotecnologies, però ens centrem en els transgènics agrícoles. Bàsicament hi ha 4 cultius, que són el blat de moro, la soja, el cotó i la colza. D'aquests, el blat de moro i la soja són per ús alimentari, mentre que els altres dos són per usos industrials, no? I llavors, la majoria d'aquests cultius es concentren als Estats Units, Canadà, Argentina,
Xina. Actualment Xina és un dels països que, que estan traslladant tota la producció transgènica, i després hi ha l'Argentina i el Brasil.
I el Brasil, exacte. I una altra informació important és que només hi ha, bueno, això que m'ha explicat dels 4 tipus de cultius transgènics és transcendent, perquè des de la indústria i des de la publicitat sobretot se'ns fa creure, es porten anys intentant no fer-nos creure que els transgènics estan per tot arreu, que ja ens han envaït, que te'ls trobes a l'amanida, al tomàquet, a tot arreu, i això és absolutament fals, no? Vull dir, tots els derivats o molts dels derivats de soja i de blat de moro alimentaris tenen presència de transgènics, després parlarem més d'aquest tema, però a nivell mundial, a nivell comercial, que arribin a la cadena alimentària només són blat de moro i soja, i a nivell industrial, colza i cotó. Això és important que quedi clar. Després, per altra banda, hi ha dues tipus de tecnologia transgènica aplicant-se als cultius agrícoles, no? Una és cultius als que se'ls introdueix un gen perquè siguin resistents a un herbicida de la multinacional Monsanto, que és el Roundup. I llavors tenim la soja, per exemple, Roundup Ready, que és la que està plantada bàsicament a Estats Units, Argentina, Brasil, etc. I després hi ha un altre tipus de cultiu, de tecnologia, que mitjançant la qual se'ls introdueix una característica als cultius que els fa que per ells mateixos produeixin una toxina que repel a un tipus de plagues, concretament l'anomenat taladre. Per exemple, és el cas del blat de moro BT, no? Aquest BT fa referència al Bacillus thuringiensis, que és una bactèria del sòl que sintetitza de manera natural un insecticida. I llavors el que es fa en el laboratori és extreure el gen que li confereix aquesta característica a la bactèria, se li extreu aquest gen i se li introdueix al blat de moro perquè el blat de moro expressi també aquesta proteïna, no?
Tant la varietat que utilitza el Roundup, no? Que el Roundup va ser glifosato,
sí.
Tant com que utilitza aquest gen que està introduït a la planta, té els riscos, no? També a nivell ecològic, sí, com per parlar d'impactes dels transgènics. Quins impactes té? Clar, perquè el Roundup, per exemple, el glifosato que, per exemple, rocia, no, a la coca a Sud-amèrica, sí, amb el Plan, sí, sí, Colòmbia, sí. És una planta, no? És una planta que això és una substància que realment mata tot el que...
És un agrotòxic. El glifosato és un agrotòxic, no? És bàsicament un herbicida d'un ús molt ampli, no? S'utilitza en molts tipus de cultius i fins i tot amb la lluita contra el narco, en teoria, entre cometes, no? A Colòmbia, etc. El problema del glifosato és que s'utilitza d'una manera tan bestial perquè les plantes, precisament, que els han incorporat aquest gen són resistents a aquest herbicida, llavors poden ruixar una i una altra vegada. El problema més important associat a aquest tipus de cultius transgènics són les resistències. Les plantes resistents a aquest herbicida. Això és un problema de l'agricultura industrial, no? I els transgènics, ja ho explicarem una mica més endavant, són una volta, l'última volta de cargol d'aquest model agrícola industrial. Aquest model agrícola industrial, un dels problemes que té és precisament que crea plagues que es fan resistents als productes químics que s'apliquen al sòl, en aquest cas herbicides, no? I en el cas dels transgènics, com que els cultius són resistents a aquest herbicida sempre en moltes més quantitats i es ruixa moltes més vegades, i encara les plagues, o sigui, les plantes que es fan resistents apareixen molt més ràpidament. De fet, fa poc enviaven per correu, no? M'arribava una notícia d'Estats Units que hi ha un amaranto que fa temps, un amaranto silvestre, que fa temps ja que s'ha fet resistent i ja s'ha convertit en una plaga molt, molt important, no? I molt, molt problemàtica. Però de tota manera, abans d'entrar en els riscos i els impactes, que això li deixaré una mica més per a l'Albert, si et sembla, voldria parlar dels problemes inherents tecnològics que té la transgènia en si mateixa. I això és un tema important i destacat, no? Els transgènics, com comentava abans, comencen a desenvolupar-se les tècniques per poder-los realitzar, materialitzar a finals dels 70, durant els anys 70. Però en realitat es basen en un paradigma científic que es diu, s'ha anomenat el determinisme genètic, que ve dels anys 50 i que van desenvolupar Watson i Crick, que els van donar un premi Nobel per al tema aquest, no? És allò de la doble hèlice d'ADN, el material genètic del que depèn l'evolució, l'herència genètica d'unes generacions en generacions, etc. No? Què venia a dir la teoria aquesta del determinisme genètic? Bàsicament deia que totes les característiques que podem veure d'un ser viu, no? Per exemple, de l'espècie humana, no? Són conseqüència de gens específics que determinen aquesta característica. Per exemple, hi hauria un gen responsable del color del cabell, un altre dels ulls, de la forma del nas, etc. No? Això més o menys, a grosso modo, vindria a dir la teoria del determinisme genètic. Què passa? Que des dels anys 70 es comencen a desenvolupar una sèrie de tècniques que permeten fer això del corta i pega amb els gens, tallar un gen, que un gen ve a ser un segment d'ADN responsable d'una característica en concret, doncs fan això, poden tallar, explicat una mica a grosso modo, poden tallar un gen, extreure'l del material genètic de l'organisme original, no? I introduir-lo en l'ADN, en el material genètic d'un altre organisme, no? Tornant a tallar i ficant-lo a dintre. Llavors, des dels anys 70, amb aquestes tècniques, el que passa és que s'adonen que el que està succeint al laboratori quan quan intenten fer totes aquestes cortes i pegues, no s'adiu, contradiu la teoria del determinisme genètic, no? Això de que un gen és igual a una proteïna igual a una característica, no? Llavors, alguns d'aquests científics crítics que ja al laboratori comencen a veure tota aquesta sèrie de problemes, es convertiran en un dels científics independents de referència, començaran a desenvolupar una teoria alternativa a aquesta del determinisme genètic, i bueno, des de fa més d'una dècada hi ha una teoria molt més convincent, que encara té llacunes i que encara s'ha d'acabar de desenvolupar, però que és molt més convincent en tot cas que el determinisme genètic, no? Que amb el coneixement científic que es té actualment, diguem que no dona, no té tantes llacunes ni tants problemes com el determinisme genètic. És la teoria del genoma fluid, i bàsicament ve a dir que els gens no són els únics responsables de l'herència, que hi ha altres orgànuls cel·lulars que intervenen en la síntesi proteica i per tant en l'herència i en l'expressió del material genètic, i que també que el genoma està molt influït per al medi, és a dir, que hi ha una relació recíproca, un intercanvi d'informació recíproc entre les cèl·lules, els organismes i el medi en el que viuen. I prova de tot això és que quan desenvolupen, quan fan l'experiment aquest del genoma humà, quan estan a finals de cap als anys finals del 90 cap a l'any 2000, van fer molta publicitat d'això, no? Que estaven a punt de codificar el genoma humà, no? Hi havia una carrera privada i a la vegada un projecte públic amb mogollon d'inversió, no? I al final van acabar cooperant empreses privades i empreses públiques, etc., per arribar a això, a determinar el genoma humà. Què passa? Que quan el decodifiquen, en teoria, s'adonen que si nosaltres tenim unes 30.000 característiques com a éssers vius, troben 10.000 gens. Per tant, la teoria aquesta de que un gen igual a una proteïna igual a una característica s'enfonsa, perquè necessitaríem 30.000 gens per les característiques que tenim. Això ve a indicar que un gen pot codificar diverses proteïnes en funció de diferents interaccions cel·lulars, interaccions amb el medi. És a dir, que la història és molt més complexa de la que havien predit Watson i Crick als anys 50, però els transgènics que s'estan fent avui dia es continuen fent en base a aquell paradigma científic, de manera que la majoria de vegades que intenten tallar i insertar el gen a l'organisme hoste els hi surt malament i han de desestimar aquesta prova, no? Un 0,0 molt petit dels intents que fan són exitosos, no saben exactament per què, però aquell ha triomfat. Fan mètodes indirectes per determinar que s'ha introduït allà on ells volien i que per tant expressarà la característica que els interessava, i aquests són els que després clonen X mil vegades per convertir en llavors que després vendran als productors.
Perquè hem de dir que parlem normalment de cultius transgènics, però també hi ha transgènia animal, no?
Sí, això ho comentava al principi, no? Hi ha altres aplicacions de l'enginyeria genètica, per exemple en teràpia mèdica, teràpia gènica. Són camps, extendre'ns en qualsevol d'ells ens portaria hores, però els experiments que s'han fet, per exemple, amb teràpia gènica han sigut desastrosos, a més no poder. La gent se'ls ha començat a morir, a tindre molts problemes, no? I clar, no han fet molta publicitat d'això perquè és un temón, no? Amb genètica vegetal, amb organismes, pues, que és més o menys fàcil fer aquest tipus d'introduccions, fàcil dins la complexitat i dins el que no tenen ni idea del que estan fent en realitat, pues, bueno, això, acaben traient algunes llavors que poden replicar moltes vegades, clonar moltes vegades i vendre els productors, però inclús aquestes que s'han inserit de manera correcta, entre cometes, en teoria, després resulta que el camp tenen molts problemes, no? Perquè algunes de les característiques que necessiten amb les que juguen a l'hora d'inocular aquests gens, després resulta que fan que aquests gens saltin molt fàcilment d'aquest organisme, de la cadena d'ADN on s'havia inserit, per tant es poden transferir a altres organismes, per exemple a microorganismes del sol, etc. No? I aquí ja començaríem a entrar en els riscos i els impactes, que si vols, Albert, tu no pots comentar una mica.
Sí, bueno, si seguim els raonaments i comprovem que aquesta tecnologia planteja moltes deficiències i té molts errors, és molt fàcil adivinar que després han de sorgir problemes, no? Si en principi a mitjans dels anys 90 un grup de científics independents no vinculats a la indústria ja van preveure que aquest tipus de tecnologia presentaria molts problemes, 15 anys després, quan resulta que hi ha a nivell mundial 100 milions d'hectàrees distribuïdes a Estats Units, Brasil, Argentina, etc., doncs avui ens trobem ja amb evidències d'aquests problemes que presenta aquesta tecnologia. I des d'estudis que hi ha sobre els seus impactes a la salut i al medi ambient, que s'han fet sobretot amb ratolins, no? Que hi ha estudis d'un famós científic que es diu Postai, escocès, fins a estudis que s'han fet més recentment d'un francès, un tal Seralini, i també a...
I també als Estats Units, que han començat ja a sortir estudis més recents, vull dir, passant per un estudi a Àustria, a Itàlia, és a dir, avui podem parlar d'uns estudis que evidencien que els transgènics tenen problemes sanitaris, perquè en els ratolins ens han fet experiments, han sorgit problemes en el fetge, en els ronyons i en el sistema intestinal. A més, ha permès denunciar els estudis de Monsanto, que són els que s'utilitzen per aprovar-los a la Unió Europea, només s'utilitzen aquests estudis de Monsanto, doncs són uns estudis molt deficients, perquè estan fets, per exemple, amb ratolins adults, no joves, on es pot descobrir els problemes sanitaris, i a més, no abarquen més de 90 dies, quan s'han de fer estudis més a llarg plaç. Per tant, hi ha tots uns problemes sanitaris. Problemes mediambientals és evident. Hi ha el tema famós de la contaminació, que això ens podem extendre més, perquè fins i tot, com que nosaltres en tenim molts de transgènics, podem parlar d'aquestes qüestions, no? Aquest és un altre problema. I després hi ha els problemes socials. O sigui, els casos, per exemple, de la Índia i els casos de l'Argentina són molt reveladors dels problemes socials que comporta la introducció massiva dels transgènics. En el cas de l'Argentina, amb la soja. I amb la soja hi ha no únicament perquè ha creat resistències amb l'accés, no? de les hectàrees, hi ha milions d'hectàrees, sinó perquè han arrasat la fertilitat del sòl, no? O sigui, l'ús massiu del glifosat, que és un insecticida, doncs destrueix totes les capes que hi ha al sòl i, per tant, doncs està destruint la biodiversitat i la riquesa dels nutrients del sòl, no? En el cas de... I llavors ha eliminat agricultures tradicionals com hi havia a l'Argentina, que no sabien ni el que era la soja i que feien una agricultura tradicional o donaven fer una agricultura per alimentar el bestiar, doncs ara han fotut grans quantitats i milions d'hectàrees de soja i han tingut que anar als pagesos a viure a les ciutats amb el que tot això comporta. I a la Índia, pitjor encara. Allà s'ha introduït el cotó transgènic, que és de la varietat aquesta BT, i què ha passat? Que els resultats no han sigut els que deien la industrial Monsanto.
A més, perquè implica que els agricultors s'hipotequen, no?, amb aquests cultius.
Exacte. O sigui, molts d'aquests agricultors doncs tenen que demanar crèdits
per poder pagar les llavors.
Per poder pagar les llavors i per poder després vendre a la producció. Això no ha funcionat, han tingut mala producció o no ha sigut tan rentable com els hi deien. I hi ha una tradició, podríem dir, cultural a la Índia, i és que quan s'arruïnen els pagesos, doncs se suïciden, perquè consideren que, no, que han perdut la confiança de la família o
de la
que
comunitat.
O que no,
a més, se suïciden d'una manera molt, molt significativa, que és bevent-se els propis agrotòxics que els venen les multinacionals. Clar, s'endeuten, no només és que les llavors siguin més cares, que ho són, les llavors transgèniques són més cares perquè van lligades a patents de les multinacionals sobre aquestes llavors, sinó que els transgènics hem d'entendre que un dels impactes socials molt importants que té és que venen a ser una punta de llança d'entrada del model agroindustrial a llocs on encara no havia penetrat. Per exemple, moltes regions, com deia l'Albert, d'Argentina, l'Ingra, del sud global, on la revolució verda de l'agricultura industrial no havia arribat i amb els transgènics doncs és la manera ara d'una segona revolució verda, una nova revolució verda. Llavors aquesta gent no ha de comprar, bueno, tothom que compra transgènics no ha de comprar només les llavors transgèniques, ha de comprar tot el paquet tecnològic que amb el que... a vegades funcionen aquestes llavors transgèniques. El paquet tecnològic ens referim doncs, als agroquímics, als biocides, etc., associats perquè necessita aquestes llavors per funcionar, doncs, de plaguicides, herbicides, fungicides, etc., els fertilitzants associats al model agroindustrial que necessites tirar cada any al sol perquè si no l'empobreixes molt ràpidament, igualment l'empobreixes a mig pas, però igual, és igual, i la maquinària necessària per treballar de manera industrial al camp. És a dir, és tot un paquet tecnològic i un desastre social en general. No?
És perquè els transgènics, no? I aquests tipus de cultius exigeixen que siguin grans extensions.
Clar, clar, per ser rentables, si és una economia a escala, no? Si tu tens un petit hortet, evidentment no podràs gastar el que valen aquestes llavors, només ho podràs fer si tens una economia a escala o si pretens ampliar l'escala de la teva plantació, no?
Sí, la majoria, per exemple, la soja argentina es destina bàsicament a l'exportació, no? I no està fet, clar, no està pensat per al consum intern, sinó que està pensat per l'exportació i per tant, resulta que tenen dificultats per alimentar-se, no? La pròpia població, però en canvi exporten, però qui són els que guanyen amb aquesta exportació? Doncs són les grans companyies i les grans multinacionals. No?
Perquè de fet, de quantes companyies estem parlant? Quines són les grans empreses que monopolitzen aquest sector?
Entre 4 o 5 tenen el 99% del mercat. Monsanto, DuPont, Pioneer, Syngenta, ja.
I s'ha acabat.
Ja està.
Són 4 companyies i prou.
Sí, volia afegir, que em sembla molt destacat, no?, que el cas d'Argentina, com comentava l'Albert, és paradigmàtic dels impactes socioecològics, no? Socioeconòmics i ecològics també, no? Però en el camp socioeconòmic hem de pensar això, que els transgènics han significat l'expansió dels monocultius de soja a l'Argentina, han enfatitzat aquesta tendència d'una manera molt marcada, i això, a part de desplaçar els camperols de les seves terres i d'impedir-los sobreviure, per tant abocar-los a migrar cap a les ciutats i a engreixar els suburbis de villes misèria, etc., de les grans ciutats, els que es queden, o abans de que se'n vagin, el que passa és que són grans monocultius, grans extensions, molts cops fumigades amb avionetes, per exemple, no? Els pobles dels camperols estan enganxats a la frontera d'expansió de la soja, que se li diu, no? Que constantment els va expandint, no? I fent-los fora, no? Però mentre no els fa fora, estan en aquesta frontera molt cops rodejats de camps de soja. Llavors fumiguen els camps, però es fumiguen també a les persones que viuen en aquestes poblacions, i ja estan documentades, des de fa 5-6 anys han començat a documentar, per exemple el grup de reflexió rural a l'Argentina, etc., els greus impactes sobre la salut a nivell de malformacions congènites, càncers, problemes de pell, problemes immunològics, molts problemes de mortandat infantil, molt greus, no? Problemes sanitaris i socioeconòmics, perquè la gent evidentment es veu desplaçada i impedida d'un model de vida, no? Molt més sostenible, ecològic, etc., que no pas el viure en una ciutat o el model de la soja. No? I a més, aquest model de la soja és molt important destacar també que ve a reforçar una injustícia i un deute ecològic nord-sud molt important, perquè aquesta soja acaba destinada a engreixar el bestiar del nord, no? el bestiar que engreixem a les granges industrials d'engreix, no?, del nord. Aquí doncs, tenim més de 7 milions de porcs a Catalunya, per exemple, o vedells, etc. I aquest, el pinso que mengen aquests animals està fet per soja i blat de moro. La majoria, el transgènic, de fet, aquí a Catalunya, després podem explicar això, s'etiqueta tot com a transgènic, tot el pinso que es produeix a Catalunya s'etiqueta com a transgènic, però el pinso que es produeix a Catalunya està fet amb matèria prima d'Argentina i de Llatinoamèrica en general, que s'importa aquí, no? La gran majoria és transgènica, no? És a dir, també reforça un model de deute ecològic i de deute social i d'injustícia nord-sud molt important, no?
És a dir, que si la gent es pregunta de quina manera consumeix transgènics, principalment seria amb el consum de carn, i després hi ha la soja i el blat de moro.
Sí, bueno, perquè hi ha una part, cuidado, hi ha una part de soja i blat de moro que s'utilitza com a proteïna per la indústria que fa bulleria i que fa alimentació infantil. És una petita part, però hi és. Hi entra com un complement per reforçar, com el midó, per reforçar una de les parts del producte, no? Però la majoria, evidentment, va a l'alimentació animal. Clar, el gran problema és que, com que la normativa d'etiquetatge no afecta els animals que han estat alimentats per blat de moro o soja transgènica, en canvi sí que els productes teòricament que superen el 0,9 han d'estar etiquetats, encara que en l'estat espanyol això no es compleix, evidentment, com altres coses, com que l'alimentació animal no està obligat que estigui etiquetat, vol dir que tu no saps quan vas a comprar llet, quan menges ous o quan menges carn o quan menges pollastre, si aquells animals han estat alimentats amb pinso, en el qual dins d'aquest pinso existeix soja o blat de moro transgènica.
És bastant probable.
I per tant, a part de que puguis tenir problemes de salut o no, tu no pots seguir una traçabilitat. Aquest és un altre gran problema. El gran problema és que quan tu menges un producte animal no saps ni et pots informar de com ha estat alimentat aquest animal, que el més segur és que ho estigui, perquè els que estaven alimentats quan va sortir el problema de les vaques boges, doncs va ser una de les formes per introduir aquest tipus de pinso, no? És a dir, la indústria biotecnològica es va frotar les mans, no? Perquè va dir, ara és la meva per poder entrar com a pinso, perquè tant la soja com el blat de moro és molt proteínic i, per tant, és bo que els animals mengin això.
Bueno, anem a escoltar una mica música, si us sembla, i tornem parlant una mica també de quin és el context en què es van implantar els transgènics. Bueno, tornem a estar aquí i esteu escoltant Optimismo ante el Abismo, això és Radio Bronca, i avui parlem sobre els transgènics i els impactes i també una mica l'origen i també quines conseqüències, però també m'agradaria que m'expliquéssim una mica en quin context entren els transgènics i quin context es troba al camp a l'estat espanyol o a Europa perquè els transgènics puguin entrar amb tanta força, no?
Sí, aviam. Clar, els transgènics comencen a plantar-se a l'estat espanyol l'any 98 i bueno, comencen a plantar-se a nivell mundial el 96, és a dir, a finals dels 90, i a Europa, doncs això, no? L'any 98. Hem de tindre present que, clar, arriben en un moment, en un context en el que la pagesia a nivell mundial està absolutament en crisi, des de fa dècades, no? I aquesta crisi, des de l'entrada dels transgènics, només ha fet que anar a més, no? Una crisi... És una crisi de l'agricultura industrial en general, no? Milers de problemes associats al model agrícola industrial, a la seva pròpia natura, a la seva manera de treballar al camp, amb l'ús massiu d'agroquímics, de maquinària pesada, amb unes exigències al sòl que no pot suportar. Això ha comportat el que es diu, un dels efectes és els rendiments decreixents, és a dir, els rendiments de l'agricultura industrial, tot i que des dels anys 50-60 evidentment primer va haver un augment molt important de la producció i de la productivitat, després, no, al cap de 30-40 anys, el que s'està veient és que comencen a decreixer aquests rendiments per esgotament del sòl i perquè es destrossen els ecosistemes, bàsicament, no? A part, pues, erosió i pèrdua de sòl, directament ja no és que es faci poc fèrtil, sinó que es perd el sòl, no, per les males pràctiques agrícoles. Una sèrie de problemes de caràcter agronòmic molt important que fan que l'agricultura estigui en crisi, també perquè està insertada en un mercat que ja coneixem com és, capitalista, etc., en el que els preus de les matèries primeres i dels factors de producció en general no han parat d'augmentar, mentre que els preus que perceben els agricultors per les seves collites està o congelat o disminueix en molts casos, no? Evidentment això és insostenible i fa que estigui totalment en crisi. Això fa que els propis productors, fa anys, quan vam començar a treballar amb el tema de transgènics i tal, ens trobàvem en que estaven realment deprimits, és a dir, que no veuen una sortida a la seva activitat econòmica, no? Perquè l'única sortida que els dona el sistema és més intensificació, economies a més gran escala perquè els sigui rendible econòmicament, però vine tot determinat per unes polítiques europees de subvencions, etc. És a dir, això no s'aguanta per enlloc, és un model agrícola totalment caduc i molt nociu, tant a nivell social com ecològic com econòmic, que bueno, caurà pel seu propi pes un moment o altre, no? Què passa? Que llavors els transgènics els venen com una nova solució tecnològica a molts d'aquests problemes, no?
I el mateix problema s'augmenta una altra vegada.
Exacte, no? Només fa que estressar les causes que han provocat el problema de l'agricultura industrial. El transgènic és una volta de cargol més d'aquest model, perquè implica, pues, economies a més gran escala perquè surti rendibles comprar les llavors, aplicació, ja hem vist que el transgènic que és majoritari a nivell mundial implica més ús de pesticides, implica pagar els royalties per les patents a les multinacionals, etc. No? O sigui, l'únic que fa és escanyar més els productors, no? Que perden encara més autonomia, a part han de signar acords de fidelitat amb les companyies, etc. No? O sigui, l'únic que fa és estressar les causes de la crisi agrària mundial, no? En canvi, els venen, evidentment, perquè els han de vendre d'alguna manera, com la solució a molts d'aquests problemes, els rendiments decreixents, inclús els arriben a vendre com a ecològics, no? Perquè sostenibles, no? Perquè en el cas dels BT, aquells que dèiem que són resistents a que produeixen una toxina que els fa ser pesticides, la mateixa planta és pesticida, diuen que això fa que no s'hagin d'aplicar pesticides i per tant que són més sostenibles i ecològics, no? La realitat és una altra, no? És totalment diferent i els estudis demostren com l'ús de transgènics ha anat associat a un major ús de pesticides a nivell mundial, no? Però bueno, evidentment la propaganda dels multinacionals intenta guanyar-se i legitimar-se, no?
De fet, entrant a les pàgines de les grans multinacionals, no, trobem també l'argument estrella, que és el de la fam al món, no?
Sí, sí, aquest és un altre dels enganys. És a dir, home, el que han fet les grans multinacionals és rodejar-se d'equips de relacions públiques molt poderosos i de treballar al cos científic oficial de la majoria de països i el cos polític, no? I el cos polític per vendre això, no? De que som més productius, som més ecològics perquè no s'ha d'utilitzar tants pesticides i insecticides i a més acaben amb la fam al món. Clar, cap d'aquestes premisses s'ha demostrat. Bueno, abans ja es podia demostrar com la fam al món que això no era possible, no?
És el mateix argument, no?, que vam fer servir amb la Revolució Verda, no?
Exactament, exactament igual, però encara, vull dir, jo penso que encara és més escandalós, no? Perquè resulta que en el tema de que eren més productius, resulta que des de l'inici la soja no és més productiva. El que sí ha sigut una mica més productiva en els dos primers anys ha sigut els cultius de BT, però a partir del tercer i quart any també ha baixat la productivitat perquè han sortit resistències de plantes que resisteixen al BT, no? O sigui, o de plagues que són resistents. I per tant, si en un primer o en un segon any fins i tot havia sortit alguna, havien fet propaganda a les multinacionals d'un pagès que deu ser familiar seu i que li deuen donar molt diners perquè informi de que ha millorat la producció. Això al cap del tercer quart d'any ja no és així, no?
Això més és que és molt, molt fàcilment manipulable i de fet sabem com es manipula molt fàcilment, s'entén. Les companyies biotecnològiques, les companyies de llavors inverteixen cada any en recerca, no? I en desenvolupament de noves varietats. Si tallen les subvencions al desenvolupament de varietats no transgèniques i només segueixen invertit en varietats transgèniques, bé, al cap d'uns anys diran: oh, aquesta llavor produeix mai el que havia produït mai cap altra llavor. Si haguessin seguit desenvolupant varietats no transgèniques com havien fet fins ara, cada any ja anaven augmentant sensiblement la producció. Això en un camp que no estigués totalment esgotat per causa de l'agricultura industrial, com és el que acostuma a passar, no? Però vull dir que en tot cas és molt, molt fàcilment manipulable. I com deies tu, és el mateix argument que van fer servir amb la Revolució Verda, és a dir, amb la imposició a nivell mundial de l'agricultura industrial, i no s'aguanta per enlloc, perquè el problema de la fam al món òbviament no és un problema tecnològic o de producció, sinó és un problema de desigualtats, d'accés als recursos, d'accés a una producció totalment excedentària. Amb el que es produeix a nivell mundial, a nivell alimentari, es podria alimentar 1,8 vegades la població mundial.
Que d'alguna forma tot aquest sistema agroalimentari accentua, no?, aquestes desigualtats, i per tant...
Per descomptat, perquè els que la impulsen són els que se'n beneficien, que són aquestes mateixes multinacionals que després aprenen els transgènics com la solució al fam al món. La fam al món la creen aquestes multinacionals perquè, evidentment, dissenyen un sistema en els que els principals beneficiaris són ells, i que acaben amb l'autonomia, amb la capacitat d'autoalimentar-se, d'autoproduir els seus aliments de la meitat de la població mundial que encara viu de les seves pròpies collites. Clar, expulsen aquesta gent dels seus camps, implanten monocultius, ara més transgènics, els fan anar a comprar merda als supermercats i a més diuen que han acabat amb la fam al món. Vull dir, no tenen vergonya. Evidentment, la gent que no pot pagar els aliments als supermercats pues, passa a engreixar les xifres de la fam al món, que no hem de perdre de vista que no han parat d'augmentar en els últims 50 anys, malgrat totes les millores, entre cometes, tecnològiques que han imposat les multinacionals, i que actualment, després de la crisi alimentària del 2007 i 2008, és la més elevada en la història i ja supera els 1.000 milions de persones a nivell mundial. Vull dir, és una autèntica atrocitat, no? I aquests encara continuen tenint la barra de dir això, no?, que treballen per la fam i aquestes coses.
A nivell europeu?
Sí, no, jo volia entrar en el tema
europeu.
En el tema europeu i també parlar una mica del tema espanyol, que és diferent del tema europeu.
Uh-huh. Bueno, una mica que explicar una mica quin context hi havia a Europa, quines respostes hi ha hagut.
Bueno, jo penso que, a veure, la indústria biotecnològica li interessava molt introduir els transgènics a Europa, no solament perquè és un territori gran i important, sinó perquè a més té una influència social i econòmica a nivell mundial. El que passa que fins ara li ha sortit rana. Li ha sortit rana. Dels principis que es van introduir els transgènics a Europa amb el blat de moro, la colza i també en les importacions de soja, es van produir un moviment de resistència molt important, especialment perquè a Europa hi ha una consciència ecològica i social molt important, sobretot en els països més desenvolupats, com pot ser Alemanya, com pot ser França o com pot ser Anglaterra. I hi ha hagut un important moviment social antitransgènic vinculat també, doncs, a tot aquest model de l'agricultura industrial, és a dir, entren els transgènics a Europa quan, per exemple, a França hi ha hagut ja des de feia anys una lluita contra la política agrària comunitària, no? Que aquí s'estava acceptant, a l'estat espanyol s'estava acceptant àmpliament, però que en canvi hi havia un moviment important d'un sector de la pagesia organitzat amb la Confederació Paysan que s'oposava a aquesta política agrària comunitària. Entren o intenten entrar els transgènics i es produïen un moviment molt important de protesta. A nivell de ciutadà, és a dir, hi ha moltes organitzacions a Suïssa, a Holanda, a Alemanya, de ciutadans que a través de referèndums, escrits, recollida de signatures, s'oposen als transgènics, i també hi ha un moviment radical de desobediència civil i de cega a camps de transgènics o de destrucció de magatzems on es guardaven semilles transgèniques. I no solament a França, que ha sigut l'avantguarda, podríem dir, amb el Fauché Volontaires i amb la Confederació Paysanne, sinó que també s'ha produït a Anglaterra. Vull dir, és curiós perquè això no se'n parla gaire i resulta que a mitjans dels 90 i a finals dels 90 a Anglaterra es destrueixen camps experimentals de transgènics, inclús per organitzacions de dones, de mares de que tenen crios que els porten a l'escola i que es carreguen camps de transgènics perquè no volen que els seus fills s'alimentin amb aquest tipus de conreus. I això és dels anys 97 i 98.
Sí, eh? Sens dubte és molt de destacar que l'estratègia d'acció directa, acompanyada de complementada amb altres vies d'acció, però l'estratègia d'acció directa en concret ha tingut èxit amb el tema de la lluita antitransgèniques a nivell europeu, i a casos com el d'Anglaterra, amb la campanya aquesta del Genetics Snowball, que hi ha a França, etc. Bàsicament l'estratègia que seguien era: anem a carregar-nos tots els camps experimentals, perquè aquest és un dels requisits quan la multinacional, quan Monsanto o qualsevol multinacional vol que s'aprovi una varietat transgènica a nivell europeu. Primer, durant uns anys, ha de fer un experiment a camp obert, a cel obert, amb aquest transgènic, no? Durant un temps l'ha de plantar i, en teoria, fer un seguiment i demostrar que no té impacte sobre la salut o el medi. Això no ho fan, però el procés sí que és llarg, perquè almenys sí que han de, durant uns anys, plantar a camp obert, etc. L'estratègia d'acció directa va ser: anem-nos a carregar tots els camps experimentals, de manera que no podran passar el tràmit administratiu perquè no hauran tingut durant 5 anys el cultiu aquell, no? I si cada any anaven i es carregaven tots els camps, què va passar? Pues que no van poder aprovar varietats per plantar a nivell comercial ni a Anglaterra ni a altres països, no? I això, hòstia, és un èxit que nosaltres vam intentar reproduir aquí, però sense tant èxit, la veritat.
No, però vull dir, perquè serveixi com a dada, com a resultat d'aquesta lluita, hi ha 9 països que han prohibit, encara que sigui utilitzant una via legal, el conreu dels transgènics, especialment el blat de moro, i resulta que només a tota Europa hi ha 100.000 hectàrees. 100.000 hectàrees representa el 0,2 de la superfície agrícola europea.
Bueno, però el detall, quanta d'aquestes hectàrees són a l'estat espanyol?
Bueno, això ja no és el detall, això ja és l'ovella negra. Vull dir, com comentava o com senyalava una mica, a l'estat espanyol és una situació absolutament diferent a lo que hi ha a nivell europeu. Primer, perquè a nivell europeu van respondre de manera immediata i perquè hi havia ja un nivell d'organització tan civil com més potent, més radical, i en canvi la situació espanyola era totalment diferent. Aquí les organitzacions pageses estan acceptant bàsicament els criteris productivistes que marca la política agrària comunitària. El moviment social estava reduït a el que podien ser les grans ONGs, no? Com podia ser Amics de la Terra, Greenpeace, etc. I tot el que era el cos polític i el cos científic era i és absolutament protangènic, i no solament donaven suport a les propostes de la indústria biotecnològica, sinó que han estat participant en jornades de promoció, en crear parcs científics per crear transgènics i fomentar la transgènia. És a dir, la situació a Espanya és totalment diferent, i per tant aquí el que sí que hi ha hagut en aquests últims anys, doncs, una certa mobilització cívica recollint signatures o fent xerrades o fent actes de divulgació explicant el que eren els transgènics, però el que no hi ha hagut, com altres països europeus, és un moviment d'acció directa, de desobediència civil, i per tant, clar, ara ens trobem que nosaltres som l'únic país, per dir-ho així, que té conreus comercials. El 80% dels conreus de blat de moro estan a Espanya, i no solament conreus comercials, sinó camps experimentals. El 80% dels camps experimentals de transgènics a la Unió Europea estan també en territori espanyol. I això ha permès també que el govern tant de la Generalitat com el govern de l'Estat doncs no facin ni control, ni cap tipus de seguiment, ni donguin informació d'on estan els camps, ni hi hagi cap política d'avaluació del risc. És a dir, aquí, evidentment, és com si es trobéssim a la més negra dictadura feixista d'altres èpoques.
Perquè, de quina manera... Tenia en compte que ens queda un quart d'hora, així intentem ser una mica sintètics, però sí que ens serà important de quina manera, tant de cara al consum, la gent pot detectar què consumeix o com es pot detectar que un cultiu és transgènic, no?
Sí, anava a afegir, i ara et contesto aquesta pregunta, que l'altra dada molt rellevant és que, com deia l'Albert, el 80% dels cultius transgènics a nivell europeu estan a l'estat espanyol, 80.000 de 100.000 hectàrees, i d'aquestes, 30.000 estan a Catalunya. Catalunya i Aragó, primer Aragó i seguida ben de prop de Catalunya, són les dues regions europees amb més transgènics plantats, no? Això, i lligant-ho amb el que parlàvem abans, els impactes socials i econòmics dels transgènics, això comporta la impossible coexistència, la coexistència impossible. Què vol dir això? Doncs que després de 10 anys, 12 anys de tindre cultivar transgènics a Catalunya... han sortit a la llum i molts els hem destapat o hem intentat ajudar a destapar-los nosaltres, no? Han sortit a la llum desenes i desenes de casos de contaminació genètica. Què vol dir contaminació genètica? Vol dir que el blat de moro transgènic pol·linitza, el vent s'emporta el pol·len d'aquest blat de moro, pol·linitza blat de moro ecològic, que en principi era ecològic, que havia sigut sembrat comprant llavors ecològiques, tot el que el productor ecològic cull un blat de moro que ha estat contaminat i que té traces del blat de moro transgènic. Però aquesta contaminació es pot donar al camp, es pot donar en el transport, es pot donar en origen, pot ser que la llavor que hagi comprat aquell productor que ve certificada com ecològica ja estigui contaminada, i no és que es pugui donar, és que tenim documentats desenes de casos que s'ha donat. Els primers van començar a destapar-los l'any 2003, i aquí va néixer la plataforma Transgènics Fora a Catalunya, i l'administració el que es va dedicar és a ocultar-los, a negar-los, a silenciar-los i a criminalitzar el moviment a posteriori, no? Que es van començar a fer accions, etc. És a dir, aquest és una mica el context, no? A Catalunya que estem vivint. Respecte al que em preguntaves de què es pot fer des del consum per estar informat, etc. Els transgènics és un clar exemple de que com a consumidors individuals no farem res en aquest món, per més verd i vegà i no sé què que mengem. Per què? Doncs, bàsicament, perquè no sabem, no es pot saber, quan tu menges un producte, si té transgènics o no. D'entrada, tots els que tinguin, continguin derivats del blat de moro i la soja són altament sospitosos. No es fan anàlisis, no es fan seguiments, no es fan controls i no estan etiquetats. No estan etiquetats degudament com per llei hauria de fer-se, però és que a més la llei és totalment ja no insuficient, sinó és una presa de pèl, no? Com explicava abans l'Albert, el consum indirecte, tots els productes derivats d'animals alimentats amb transgènics no estan etiquetats, i dels que en teoria s'haurien d'etiquetar, si contenen més d'un 0,9% d'algun dels ingredients transgènic, Greenpeace, per exemple, és dels pocs que ha fet anàlisi sistemàticament d'aquests productes i ha trobat que la majoria, que no estan, molts dels que no estan etiquetats com a transgènics també contenen traces de transgènics. És a dir, és un cachondeo, tu miris per tu miris, i com a consumidors l'únic que pots fer és o no menjar res que contingui blat de moro o soja, o estar exposat, estar consumint transgènics. I evidentment tota la carn, els productes làctics, els derivats d'animals que no siguin ecològics certificats, també tens moltes possibilitats que sigui transgènic, o sigui, que vinguin d'animals alimentats amb transgènics. I aquí hi ha un punt interessant. Us deia abans, tot el pinso produït a Catalunya està etiquetat com a transgènic, perquè com que no poden garantir que no ho sigui, l'etiqueten com a transgènic. És a dir, al nivell de consum la cosa està molt fotuda. Inclús els productors ecològics que compren pinsos ecològics per alimentar els seus els animals i vendre després la carn certificada com a ecològica,
no hi ha garanties.
Estan havent de comprar el pinso a França i altres països, perquè aquí, a l'ecològic d'aquí, ja han sortit contaminat moltes vegades. Però és que els últims anys, tot i comprant-ho a França, també estan trobant-se amb contaminacions. Per exemple, un pinso que no té soja en la seva formulació està contaminat amb soja transgènica i coses d'aquestes. Però això, no una, no, desenes de casos.
I de quina manera podem...
Hi ha només un petit agravant, que com que només s'etiqueta a partir del 0,9, si té el 0,4, passa com a producte normal i corrent, però pot estar contaminat.
Uh-huh. I de quina manera podríem detectar un cultiu que fos transgènic?
Aviam, els cultius comercials no es poden detectar a simple vista, no? Hauríem d'anar amb un test de prova, no? Per fer-li agafar una mostra de la planta, sotmetre-la a un petit test que venen, no? El que passa que aquests tests també només et detecten un transgènic en concret, no són d'amplis, no pots preguntar-li aquest test, té transgènic, sinó has d'anar a buscar una varietat concreta, no? Bé, els comercials, ja et dic, a Catalunya entre el 40 i el 50% de blat de moro és transgènic, fins al 60%, no? Sí, els últims anys ja es parlava dels fins al 60%.
I a més és d'una sola varietat.
És sí, el Mont 810.
Sabent que és la varietat Mont 810, tu pots anar amb el test de Mont 810 i pots detectar. Mm-hmm. Aquesta és la pantatge que tens, no? Perquè no es pot fer estudis, com deia ell, de tots els transgènics.
Però de tota manera, això, el 60% dels cultius del cultiu de blat de moro a Catalunya és transgènic actualment. I una altra dada interessant per veure el descontrol que hi ha amb el tema i la connivència de les administracions amb aquest tema és que les dades de volum de transgènics plantats a Catalunya i a l'Estat espanyol les facilita l'administració a partir de les dades de ventes de les multinacionals. Ells no tenen un registre ni un control ni saben quins productes estan plantant transgènics, sinó que el que fan és, aviam, Monsanto, quantes llavors es venut aquest any? Tant volum, vale, doncs faig una ràtio, aquest volum correspon a tantes hectàrees. Aquest any s'han plantat 80.000 hectàrees a l'Estat i 30.000 a Catalunya. I punto. A on? Bueno, doncs més o menys per Lleida n'hi ha molt, per no sé què, tal, no? Després, com deia Albert, està plegat l'Estat espanyol de camps experimentals i camps de demostració, no? Vull dir, la cosa no és fàcil. En els camps de demostració i camps experimentals és una mica més senzill perquè normalment són camps més petits que van amb un rètol que posa Pioneer, NK, no sé què, tal. El que passa que també, com que s'han fet algunes accions en aquests camps, molts cops ja no posen el rètol, no? Tot i que per ell s'hauria de posar, però bueno.
Mm-hmm. Bueno, lligat amb això que parlàvem, no? I amb aquestes accions que s'han fet a diferents camps, podríeu destacar així una mica breument quines accions, quines respostes estrangèrics s'han donat així, les més importants, potser més a nivell local, però també si voleu comentar alguna que destacaríeu.
Sí, molt ràpidament, jo crec que és interessant explicar una mica la trajectòria de la lluita antitransgènica a Catalunya, ràpidament. Comença el 2003, abans s'havia fet alguna cosa, coincidint amb la visita de la caravana contra els transgènics i per la sobirania alimentària de l'AGP, no? L'Acció Global contra els Pobles i el KRRS Indi. Però bé, quan comença la cosa més en sèrio i més de manera contínua i organitzada és a partir del 2003. Surten els primers casos de contaminació de la producció agrària ecològica a la llum i es comencen a fer les primeres accions de denúncia i sensibilització. Llavors neix la plataforma Transgènics Fora, que en un primer moment, durant els primers anys, agruparà, serà un paraigües ampli que agruparà tots els col·lectius, organitzacions de tots els àmbits posicionats en contra dels transgènics, no? Pues des de l'àmbit productiu, el de la recerca, algunes ONG, cooperatives de consum, etc. No? Serà una plataforma unitària. En aquest marc, durant fins al 2006, més o menys, es faran desenes d'actes i accions, la majoria bastant simbòliques i de sensibilització i difusió, s'editaran materials, es faran moltes xerrades, però també es farà alguna acció directa contundent. La més destacada, el 2004, la plataforma Transgènics Fora destrueix un camp de recerca, un camp experimental públic en el que s'estava experimentant amb blat transgènic, blat modificat genèticament. Aquest camp era propietat de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, que depèn del Departament d'Agricultura de la Generalitat. I aquesta acció va provocar una reacció per part de les institucions acadèmiques, polítiques, mediàtiques, etc., molt forta, no? Evidentment havien de defensar el seu xiringuito i ho van fer amb tots els seus recursos i mitjans. Llavors d'aquí també entra un aprenentatge, no? Que és que no és només fer l'acció, sinó que després s'ha d'estar a l'alçada de les circumstàncies per fotre el teu discurs i el teu missatge i que arribi, no? Perquè si no l'acció el que produeix és una reacció defensiva molt forta que encara tanca més files i pot ser perillós, no? Una mica l'objectiu d'aquesta acció també era provocar o animar a que hi haguessin accions directes de destrucció de camp. Tenim notícia d'alguna que s'ha fet en plan més clandestí, de nit, etc., cara tapada, de destrucció de camps normalment experimentals de multinacionals. Aquests camps precisament que necessiten fer de experimentals per rebre les autoritzacions per poder conrear aquelles varietats. I després d'això, doncs, bueno, s'han seguit fent. Nosaltres durant bastant temps ens vam centrar en senyalar mitjançant accions
entre directes i simbòliques a les institucions públiques, bàsicament la Generalitat i el Departament d'Agricultura. El 2005 vam apretar bastant l'accelerador perquè sonava bastant que s'estava a punt d'aprovar el decret de coexistència, que enteníem que venia a normalitzar i a legalitzar la situació d'impunitat total que es vivia respecte als transgènics, de contaminacions impunes, de campi qui pugui, no? De màniga totalment ampla per les multinacionals, de suport institucional a la seva pràctica. Llavors el 2005 vam estar pressionant molt cap aquí, al final el decret, no sé, en part degut a la pressió social que va haver, no es va aprovar, però bé, en una situació d'alegalitat o de buit legal es continua amb la mateixa política fins a l'actualitat, no? Una altra mobilització destacada va ser el 2005, es va fer la primera setmana de lluita contra els transgènics, en aquest cas, i bé, en aquest marc també es van fer accions de denúncia i altres històries. I ja després, més recentment, a partir del 2006, la plataforma es disgrega bastant i bàsicament queden actius els dos grups que dins la plataforma havien sigut ja més actius durant els anys anteriors, que són, per una banda, Assemblea Pagesa de la Noguera, que és un sindicat de base pagès bastant reivindicatiu i bastant canyero i que s'ha focalitzat molt en lluita contra els transgènics des de que va néixer l'any 2002. I per l'altra banda, un grup d'afinitat de gent que estava més per l'àrea metropolitana de Barcelona i ai voltants, i que després de la disgregació de la plataforma, a partir del 2008, ens vam autodenominar col·lectiu Transgènics Fora, no? I bàsicament des d'aleshores hem seguit bàsicament fent xerrades, editant materials de difusió, de sensibilització i també promovent mobilitzacions. Per exemple, l'any passat, la primera setmana de lluita estatal contra els transgènics descentralitzada, nosaltres vam ser un dels actors que la va promoure amb més èmfasi, i a Catalunya la setmana aquesta de lluita va prendre el nom no només contra els transgènics sinó també per la sobirania alimentària. La vam estar treballant en el marc del grup de treball contra els petroaliments, on participaven altres organitzacions de base catalanes. I també això ens serveix per enllaçar amb el tema de les alternatives, no? L'agroecologia i la sobirania alimentària. La lluita contra els transgènics l'han encapçalat històricament, tant aquí com arreu del món, els col·lectius i les associacions, organitzacions de base que estan promovent models alternatius d'agricultura i de societat. Aquest és el missatge, no? No és només pels impactes a la salut, no és només perquè el problema de la fam no sigui tecnològic sinó d'injustícia, o precisament per això el problema, l'alternativa als transgènics no és només canviar de tecnologia sinó un altre model agrari, un altre model social, no? Això és una mica el discurs de l'agroecologia, que ve a reivindicar no només una agricultura sense químics, sinó una agricultura que recuperi els coneixements locals, que busqui la justícia social, que busqui, en definitiva, transformar la societat des de l'esquerra radical anticapitalista, podríem dir, no? I aquí a l'Estat espanyol i a Catalunya, el moviment agroecològic per la sobirania alimentària, més o menys des de l'any 2000, comença a tindre una efervescència important i actualment podem parlar inclús d'una certa consolidació. Per exemple, les cooperatives de consum existeixen a patades, des del 2000 que n'hi havia poc més de... no arribava a 15, actualment n'hi ha 100. Experiències productives amb vocació política transformadora, treballant amb grups de consum, relacions directes, etc., també ha augmentat molt. Experiències de cooperació directa entre productors, com per exemple l'ADB Ecològica Gent del Camp, comunitats urbanes o rurals que també són actives políticament i que s'enxarxen amb aquestes alternatives i construeixen teixit social. Algunes ONGs destacades que han fet un procés interessant des de finals dels 90, fruit del seu acompanyament a organitzacions integrades en la lluita en la via campesina a nivell global, no? Fan una evolució interessant i assumeixen el discurs de la sobirania alimentària com a objectiu polític i canvien tant la manera de fer incidència, tant la manera de fer cooperació al sud com la manera de fer incidència aquí, no? I es vinculen amb aquest moviment social emergent, comencen a participar dels espais de treball i bé, tot això ha conformat aquest moviment social emergent que actualment a nivell estatal està promovent una iniciativa destacada, que és la Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles, la ASAP. Aquesta és una iniciativa coordinada a nivell estatal però treballada de manera autònoma als territoris. De fet, ja s'han constituït grups de la ASAP a pràcticament tots els territoris de l'Estat espanyol. Aquí a Catalunya ha pres el nom de la ASAC, Assemblea per la Sobirania Alimentària de Catalunya,
i bàsicament promou una agenda a 3 anys vista de construcció de sobirania alimentària, d'aliances per la sobirania alimentària a nivell territorial i a nivell local, no? On estan representat tots aquests actors als que feia referència i que bàsicament busca incidir per transformar el sistema agroalimentari i la societat.
Bueno, com veieu, aquest tema és molt ampli i de fet ens agradaria haver parlat també potser de l'incidència que tenen els transgènics en els agrocombustibles, d'una nova patent que ha patentat Europa d'una varietat de patata, però ens passem de l'hora i potser ens hauríem d'anar acomiadant. Si voleu afegir alguna cosa més, sí, ràpidament.
No sé, jo potser l'únic que volia insistir és amb les formes de lluita contra els transgènics, perquè jo penso que és una diferència substancial que hi ha entre nosaltres i la situació europea. És a dir, aquí en aquests últims anys sí que és cert, a nivell no solament català sinó a nivell de l'Estat, que hi ha una més gran consciència de la temàtica dels transgènics i s'han creat plataformes de lluita contra els transgènics, s'han recollit signatures i fins i tot s'ha presentat una iniciativa popular legislativa, però en canvi no s'ha pogut consolidar ni desenvolupar un moviment important de desobediència civil i d'acció directa que a Europa ha tingut un pes i una importància fonamental a l'hora d'evitar no? i d'impedir que introduïssin els transgènics i de prohibir-los. No? I penso que és un element important. L'altre element que potser val la pena destacar és que en aquests moments, a nivell europeu, qui està encapçalant la lluita per introduir els transgènics, per això que no s'ha acabat de frenar, podem parlar que hi ha hagut un primer fracàs d'introduir-los, però estan insistint, i en aquest moment la figura principal és el president de la Comissió Europea, és el Barroso, no? Que com que ha sigut reelegit, la primera decisió que ha pres és autoritzar, després de 12 anys, una patata transgènica, que té els mateixos problemes dels altres transgènics, i a través d'un comissari dedicat a la seguretat alimentària i dels consumidors, vol intentar establir una nova estratègia per poder autoritzar, sense passar pels canals fins ara que havien seguit de reunió dels comissaris de Medi Ambient, de poder autoritzar nous conreus transgènics. Amb la salvetat, això sí que diu, de que si un país considera que no es vol tirar endavant, que no ho faci. Però com que sabem que nosaltres estem a l'Estat espanyol i aquí som més protangènics que ningú, doncs vol dir que això tirarà endavant. No? Per tant, sí que val la pena destacar que estem en una nova ofensiva de la Unió Europea i, a més, dirigida pel propi president de la Comissió, que és el Barroso. Vull dir que la indústria no frena i, per tant, penso que això també ho tenim que lligar amb el que he dit abans, no? D'intensificar la lluita a tots els nivells, no tant a nivell cívic com també a nivell de l'acció directa i la desobediència civil, com estan fent, per exemple, a França.
Bueno, doncs fins aquí hem arribat, ja ens passem de l'hora. Potser només per acabar afegir una recomanació, que és el documental que va treure la gent de Transgènics Fora, que és la història del cuc i el penis, transgènia, que explica una mica tot aquest procés i a més ho aplica al nostre context. També hi ha alguns documentals interessants com El futuro de la comida o Nosotros que alimentamos el mundo, que potser reflexa també tot aquest sistema agroalimentari també des d'un aspecte més ampli. Bueno, fins aquí hem arribat, ens veiem la setmana que ve. Bona setmana.